Vaig a llegir una frase, Ferran.
Sembla la lectura de Sant Pablo
als Corintios. Per molt que intentes esborrar un capítol de la teua vida, sempre queden indicis de les planes viscudes.
Això és gràcies per la Blupina, pot ser?
Redeu. Has vist? Pam. Quina pàgina?
Depèn de l'edició.
Depèn, hi ha moltes frases que no sé en quina novel·la s'ha posat.
Però aquesta sí que... Aquesta
crec que sí, perquè és més autobiogràfica, per això.
És més autobiogràfica gràcies per la propina?
No, la més autobiogràfica és La vida en l'abisme.
Ostres!
La del planeta, la finalista del Premi Planeta. No havia acabat ni la frase, més encara si forces un destí que pensaves...
no t'entens la lletra.
Inalterable.
Ah, molt bé.
Però bé.
Però a la primera.
La primera prova superada.
I era l'última que tenim, ja no tenim més proves.
Jo crec que podem fer un descans ja, si voleu.
Pots observar que sóc fan absolut. Tot això és de la meva biblioteca i me falten tots els butxanes que els compartia amb el meu germà i estan en caixes amagats en...
Però les biblioteques van canviant al curs del temps.
Però ara sí que ho dic. Eres el segon autor del qual tinc més llibres a casa.
Saps que anava
a
dir ser el segon autor de Sedaví.
Que n'hi ha un altre?
No ho sé.
A veure, algú deu haver, no?
Qui és el primer, ja que estem?
El primer de Sedaví?
No, el primer que tens tu, Penac.
Jo dic Penac, però perquè treballa amb ell i aleshores tinc...
Penac, el francès?
El francès.
Sí, hòstia, fa molts anys que el vaig llegir.
Doncs sí, jo treballo amb ell normalment, aleshores tinc tota la biblioteca Penac la tinc a casa, evidentment. Perquè faig adaptacions dels seus llibres per a espectacles teatrals, etcètera.
Presentem al nostre convidat.
Sí, sí, mira, és una cosa, i això i una capçalera també podríem posar...
Va fer una cosa així ortodoxa.
Val.
Ens acompanya avui l'escriptor de Sedaví, el primer.
El primer, el més important de Sedaví.
Si hi ha un segon, no el coneixem, Ferran Torrent. Gràcies, Ferran, per estar així amb nosaltres.
Gràcies per vindre a patir esta calor amb nosaltres.
Molt bé, sobretot això.
Sobretot això. Tira-li una miqueta de capçalera. Mira, relaxadeta. Sing it right. Once or twice.
All out of me. Didn't I shake sugar? Ferran, Ximo i jo, en el podcast, ja fa temps, no ho han fet encara. Jo sempre li dic, ja que és actor, per què no ens inventem una biografia nostra? Igual que feien en Hollywood, esclar, encara ho fan avui en dia.
Bueno,
que
sé.
Va començar...
Se n'inventen moltes, sí.
Això, va començar i va treballar i va fer...
Tot en un cert to èpic, no?
Sí. Si
no...
Aleshores, podries inventar-te de manera breu la teva inventada, després parlem de la real. Quina seria...
Això de va treballar...
O no va treballar, jo què sé. Quina seria la teva...
Bé, a veure, als 15 anys m'expulsen de jesuïtes.
Això és molt bé.
De Ferran el Catòlic. Me passen els altres jesuïtes de la carretera de Mus.
D'uns altres.
Als 6 mesos m'expulsen dels jesuïtes de la carretera de Mus.
Molt bé.
Mon pare se cabreja.
Normal.
M'envia al camp. Ho vas passar de puta mare en el camp perquè bueno, pues estaves a l'aire lliure, que és el que m'agradava a mi. Hi havia gent jove aleshores en el camp i això, a veure que m'ho passava tan bé, me fa tornar a estudiar.
Jesuïtes
també? No, ja no podia entrar.
Però tens molt de criteri, cada 6 mesos expulsat, i això ve que hi ha una línia.
No, de jesuïtes vaig estar des dels 9 als 15, 6 anys.
Això és real, això no s'ha inventat.
No, això no s'ha inventat.
Però no te pots inventar una cosa millor que això.
Ah, que voleu que me l'invente?
Home, sí. Però bueno, després anem a la real.
No, és que la real m'ha semblat.
No, és que ja fas literatura realista,
Pues, però continuem amb la real.
La literatura realista no vol dir que tu expliquis la realitat, sinó que agarres la realitat i fas literatura de la realitat. Entens?
La distorsió és el teu.
Exacte.
Allí en els jesuïtes teníeu, com es diria, és que l'hora és en què vos llegien els jesuïtes.
Sí, això era la brigada.
La brigada.
Després de dinar... perquè els altres pares i germans pogueren dinar en tranquil·litat, per cursos hi havia una brigada i allí te llegien clàssics d'aventures com Melville, Chesterton, el Jules Verne...
És que els jesuïtes sempre han anat per davant.
Sí.
No eren llavors, les aventures d'Ignasi de Loyola.
Però era un... Estava molt bé, jo et diré per què, perquè l'endemà venia un altre pare i un altre llibre.
I el quedaves a meitat.
I tu te quedaves...
Ah, clar, perquè no l'acabaven.
Claro, i tu te'l compraves per saber com acabava.
Ostres, els jesuïtes sempre per davant, hi ha que seguir-los sempre, és com els anglesos. No sabem què faran, però el que facen... Abans parlàvem, no?, que tu eres...
També tocaven xenollets, eh?
Ah, sí? Això va ser...
Xenollets.
Molt bé, fins ahir, no?
Sí.
Quan començaven a eixir els pelets, mira, este xiquet ja li estic... Diràs?
Sí, perquè anaves en pantaló curt.
En pantaló curtet, clar.
I com es dirigeixen els xiquets? Quin hermano no? Com és això? El xiquet, com és que se li diu?
El xiquet pel cognom.
Pel cognom.
Igual,
Torrent,
que, igual que en la mili.
Torrent.
En la mili igual.
Torrent.
Torrent.
En la mili te dien Torrent, tu t'havies dir Llorca.
Hòstia, en la mili dien Torrent, si estàs amb ell dirien Torrent,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Senyor Torrent.
Però jo recorde que tanta la gent que venia amb mi als Jesuïdos com la gent que va fer la mili amb mi, recorde sempre els cognoms.
Clar, perquè ja t'han de dir-ho, no? T'han de pegar-li.
Això passa molt a la gent que ha anat a escoles de jesuïtes i de...
No, jo vaig anar als germans de la Salle.
Veus?
De la Salle.
Això era el rival dels jesuïtes.
Veus?
Sí. En o sigui, bàsquet.
Per favor, posa una mica de pau.
I en futbol.
Jo vaig anar a...
Jo vaig estar matriculat.
Era com el Barça i el Madrid.
Eh? Sí, sí.
Sí, sí, la Salle i els jesuïtes...
La Salle paterna, sí, no seria així. Jo anava a venir, Carlo, jo anava a venir.
La Salle paterna.
Com el València llevant, no, això no n'hi ha...
I...
No n'hi ha rivalitat.
Igual ve d'ahir, els jesuïtes eren més xotos o més granotes? Hi havia més xotos.
Hi
havia molt de xoto.
Hi havia de tot.
De xoto n'hi ha molt.
Hi havia un professor xoto, Sáez, que era el de dibuix, que també era del Madrid, i aleshores es va obligar...
Ho tenia tot?
Es van obligar a dir pentacampeón, que era el Madrid. I nosaltres sí, ens regàvem.
El pentacampeón? Quan sí, parlàveu del Madrid.
Era ja...
Sort que no
n'hi ha ara. El Madrid, quan donaven els triangles d'això, aquest... pentacampeón, però nosaltres no ho deien perquè érem de València, del Llevant, hi havia algú de Madrid, sempre hi ha algun mamó.
Sí,
sí, no, encara bueno, el president de la Generalitat és del Madrid, no ho dic per mamó, eh?
I crec perquè... que el que era conseller de Cultura també, crec, me van dir.
Vicent Marçà?
Me van dir, eh? No ho sé.
No m'estranyaria.
Ximo sí, Ximo Puig és
Ximo Puig és declarat.
El director sí, general d'Esports també, Josep Miquel Moya. I sí, ja n'hi ha molts.
De madridistes.
Saplana també era del Madrid.
Però això, i ara que estem davant del Port,
Fabra vicepresident també era del Madrid.
Hem d'anar a veure qui no és del Madrid. No?
Però això és fàcil, això és apuntar-se al guanyador. Però aquesta gent
patís
més.
Era del Llevant.
Ei! Mira, ens sorprèn perquè l'Herma
és un mite nostre del podcast.
És un mite del programa, que està desaparegut, l'home, però que de majors volem ser com
ell. Com desaparegut?
L'Herma està en el Senat ocult,
ah, sí,
allà, el Senat, des de fa 50 anys. L'home està per allà criant canes, molt ben criades, amb molt d'estil. El PSOE d'aquella època ha tingut sempre molt d'estil. Siscar, no? Prodigi capilar.
També.
L'Herma, que després ha envellit d'aquesta manera tan noble, tan blanca, tan pura, no? En aquesta cara del nostre senyor.
Senador Romà, senador Romà.
Sí, senador Romà. Molt bé, molt bé. Ja, el PSOE d'ara ja no envelleix igual.
No, perquè van pronte al carrer, vull dir, ja ho has vist en Andalusia. Vull dir.
És veritat, això, quan estem gravant aquest programa sí, està la cosa calenteta i recent. No? Una alegria
absoluta del Partit Popular, molt bé. Però si no ho sabíeu, ara ja ho sabeu.
És una primícia que vos donem la setmana que ve.
Ens havíem quedat en l'hort, que anaves a l'hort a l'aire lliure.
Sí.
I després...
Sé que és grandíssim, és per poder nadar.
Fresquet, natural.
Part de l'eix, melons, peres, albercocs, cacau també es feia aleshores,
ja taronges... Ja escrivies?
No.
És que com la Mediterrània no hi ha res, Ferran.
No, a mi la Mediterrània no m'agrada.
No t'ho he dit. No t'agrada la manera de viure, no t'agrada com som, no te toca suportar-ho, eres exvalencià ja. Com està fet el cas? Perquè va anar de la temperatura.
Tinc fatiga ja del Mediterrani, l'han fet pols entre poetes, la gent que repeteix els poetes, el Serrat cantant el Mediterrani. Mira, el Mediterrani és poca aigua, pols, massificació, incendis... tu vas a l'Atlàntic i no hi ha res d'això. O sigui, hi ha fresca, hi ha aigua, no hi ha incendis...
Jo anava a convidar-te a un viatge per Nàpols, però no sé si serà la bona ciutat per a
no,
tu.
No, a mi dels països porta'm al nord.
Helsinki.
Itàlia al nord, els Alps, perfecte.
Perfecte.
Al sud te la regale tota. Però pel clima i per la forma de ser, a mi no m'agrada aquesta forma de ser.
Hòstia, i t'ha tocat naixer així, eh?
Bueno, bé, vull dir, és que naixer, uno no és d'on ha nascut, ho és d'on vol morir. D'on vol treballar, d'on vol viure, on vol morir, perquè naixer és un accident. Però morir o agarrar una vida moltes vegades és una opció personal. De vegades obligada, pels immigrants. Però jo no me sent mediterrani ni... No, soc poc jacobí en això, no? No tinc... això dels cimnes, les banderes, a mi no me... Tot això que és emocional,
sí,
que és molt emocional, jo procuro dir... A vegades sents l'emoció, com és normal, perquè o sigui, portes molts anys en la teva cultura, la teva llengua i això, però intenta allunyar-me de l'emocional. No?
Però els teus personatges sí que ho són. És a dir...
Alguns sí, altres no.
Val, però jo recordo, els primers personatges el color que dibuixaves de la Mediterrània en aquells personatges, sí, era molt definit d'ací, vull dir...
Bueno, jo he d'escriure el que tinc, no vaig a descriure noruecs en València.
Podria ser, no?
No, és a dir, jo tinc la societat que tinc i...
Però això també és inventada.
No.
No és inventada.
No, jo diria que no, jo diria que és... Com he dit abans, tu agafes la realitat i de la realitat fas literatura, però no deixa de ser una part de la realitat també, no? És a dir, per exemple, jo quan faig Solitat Limitada, descric uns personatges, descric uns empresaris, que jo els he conegut molt perquè el meu poble era industrial. En els anys 60 comença a ser industrial en els mobles i això. La majoria, per no dir tots els empresaris, eren treballadors, que després van ser empresaris. Alguns apenes sabien firmar, entens? Clar, jo estic xopat de tot això.
Estaves dient, Ferran, dels poetes i de les odes al Mediterrani, no? Que pot arribar a ser
cansat. Sí, és que me repeteixen contínuament els poetes, ja te'ls fan avorrir al final.
Això ho has dit tu, vaig a preguntar-te, és una cosa que no pots fiar-te avui de lo que busques.
No, no te fies.
Per això mateix te ho pregunto tu directament. Sempre m'han posat nerviós els puristes de tota mena, els de la llengua, els de la literatura i els de tot. La veritat és que m'inspira més un altre que un Ateneu. I m'ho passa millor, més ben dit, molt millor entre dones de qualsevol tipus que entre savis i intel·lectuals. Preferís que els bordells a les cadires d'una acadèmia, els intel·lectuals i els polítics són les espècies que més m'avorreixen.
Bueno, ara...
Alguna cosa d'això has dit?
Ara si ho diguera estaria... me portarien directament de pica sempre, però sí, ho he dit. Sí. I pensa una cosa, l'any que ve, el 23 faré 40 anys del primer llibre. D'acord? És a dir, 40 anys d'entrevistes, imagina't el que he dit, no?
La gola del llop, no? Del 83.
De totes maneres, això que m'estàs fent tu a mi, si te ho fan a tu,
sí, clar,
ho fan a qui siga, li van a traure declaracions, escenes de novel·les, tal com està avui la situació de la correcció política.
O t'agarren el Twitter i tiren 10 anys enrere per a veure què has dit.
Efectivament, no?
Venia a dir-te precisament, en este cas, com nosaltres fem el podcast com una conversa, compartís gran part del que dius ahir, sobretot el tema dels puristes, i estic en un grup, un grup modest.
Però això no vol dir, perdona aquest detall, hi ha vegades que jo m'he llegit declaracions que jo he fet i jo no crec en això que he dit.
Sí, pots contradir-te
d'una mica manera, mastroiana.
Tu pensa una cosa, quan traus un llibre, no sé, de 30, 40, 50, 60 entrevistes te fan.
No pots repetir tota l'estona el mateix.
No saps ni el que dius, no?
Estic tan fins als collons que dic el que me pareix.
Vaig a dir el contrari, a veure si també funciona.
Primera, no pots dir sempre el mateix, perquè hi ha vegades que te poden dir sempre dius el mateix, jo contesto, és que sempre me pregunten el mateix.
El mateix, clar.
Vale? Sempre me pregunten el mateix, al final ja t'inventes, ja...
I dius,
per això a partir del finalista del planeta vaig intentar allunyar-me a poc de lo públic, no? I ara pràcticament
vius allunyat d'això.
No tinc participació en lo públic si no és que tinc promoció i això, i sempre dic a l'editorial la promoció lo més curta possible.
Per favor. No hi ha alguna part de la promoció que t'agrade?
A mi no. A mi m'agradaria escriure, publicar-ho i que no me preguntin sobre la novel·la perquè...
Sense contar la novel·la, vull dir, imagina que estàs de promoció, estàs de viatge, hi ha alguna part, o sigui, la nit, el no sé què, anar a algun lloc, l'estar relaxat, l'estar a sol, és algun moment...
No t'entens. M'has dit, de lo públic...
Si gaudixes algun moment de la promoció, que no siga el d'estar davant de
mitjans. És a dir, anar a hotels diferents, anar a llocs diferents...
Estar a sol, esperar...
No, ara ja
no.
Ara ja no.
Ara què és el que t'agrada? Retirar-te a la muntanya?
Sí, retirar-me a la muntanya, llegir, anar de dinar amb els amics, fer-me una bona botella de vi, vull dir... No sé, coses normals.
Les coses bones de la vida.
Sí.
Bàsicament, ho arriba ja a sintetitzar les coses bones de la vida i se queden ahí.
Sí, te fas selectiu, no? A mesura que te fas major, te vas fent selectiu.
Com Josep Pla.
Sí.
No, una mica, que l'home...
Sí, bueno, li agradava molt els dinars, efectivament.
No, li agradava menjar bé...
I no alçar-se del llit, pràcticament tot el dia.
No és estrany, també com l'escriptor argentí, no m'hi ha el nom.
Borges.
També feia això?
Crec que sí, es passava la gran part del final de la seva vida estava en el llit.
Sí, hi havia un altre que jo no el recorde ara, que, bueno, Jim Ferrer també crec que és aficionat a estar en el llit, crec, i això. Però en hivern...
Està malament.
De tota manera, jo sóc dels que a les 8 estic en el llit llegint.
Sí? De la vesprada, a les 8?
Vaig veure per ell que tu el 50%...
7 i mitja, depèn.
Fa relectura, molta relectura?
Sí, sí. Però jo crec que molt més del 50%.
Què el motiva a rellegir?
Doncs jo t'ho diré, ara llisc en electrònic, també en paper, però molt més en electrònic, i en paper el que feia era, quan m'agradava un llibre, posar-lo en un prestatge especial dels llibres que m'agradaven, perquè sabia que anava a rellegir-lo, de manera que no havia de buscar-los ja, ja anava directament a aquest prestatge a buscar llibres que m'agrada molt. Per exemple, L'hombre que amava los perros, pràcticament cada any el rellegeixc. Limonov, cada any el rellegeixc.
Però l'agarres sencer o agarres trams?
Fuga i fin de Josep Roth, cada any pràcticament el rellegeixc. Vull dir. No, a vegades faig una lectura transversal, a vegades faig una lectura completa. Depèn, depèn.
Quin és l'autor que més tens a casa?
Ui, no ho sabria dir-te.
No ho sabries dir-te.
No ho sabria dir-te. I quan me pregunten quin és l'autor o l'autora que més t'agrada, tampoc
no.
Sé dir-ho.
No, jo recordo una vegada, parlant amb tu, que estaves amb Auster molt... molt...
Sí, però ja m'ha passat.
Ja t'ha passat això.
Ja no, ja no,
parlava amb tu i vas dir, jo recordo de parlar amb Ferran i, ja no i Auster en un moment donat, fa molts anys.
Va sonar molt, jo crec que va coincidir una època que va tindre una eclosió i va arribar així. Sí. Però nacionalitat, per exemple, a mi m'agrada molt, ara estic en irlandesos, m'ha pegat per ell, però m'agrada molt americans, no sé, tens alguna...
Has dit islandesos?
Irlandesos.
Ah, irlandesos.
I, o bueno, o anglosaxons molt, però tens alguna nacionalitat específica en la que tu llisgues més o eres eclèctic més aspecte?
No, perquè jo llegis molts llibres d'autors desconeguts.
Això és un risc.
Que potser tu me preguntes si no sé dir-te només que el títol, l'autor ni me recorde. Però és perquè som molt temàtic també. Aleshores veig un tema que m'agrada, diu, sí. I no sé ni... Ara estic llegint, per exemple, molt sobre jihadisme, no novel·les, sinó documents, assajos sí. I en fi, periodisme, i m'agrada molt, i no sé, els últims dos que he llegit són d'autors desconeguts. Que ni me'n recorde.
Però
si portara el llibre electrònic jo diria, mira, este és. Sí.
Però els trobes on? T'eixen ahir de...
No, tu busques, per exemple, en el llibre
jihadisme.
Electrònic tu poses jihadisme i t'eix
tot el que dius.
Tot el que hi ha en electrònic sobre jihadisme.
Que deu haver llibreria.
Vale, llavors, a vegades t'equivoques i dius, hòstia, no sé l'autor que m'agradava. Però bueno, som molt temàtics llegint.
Tens algun
ritual?
La novel·la
política m'agrada molt.
En la, sí. En la llibreria tens algun ritual? Fet... Quan vas a la llibreria tens algun ritual?
Ritual en quin sentit?
No sé, entres a la llibreria i...
Ah, la llibreria, diu. Sí. Saps que és la meua. No, vaig buscant, mire novetats i això, però no és un ritual.
Perquè nosaltres sí que parlàvem una vegada que jo quan entrava en una llibreria agarrava molts llibres que m'entraven pels ulls, pel nom, pel color, sí. I una vegada...
Els títols són importants.
Feia mitja hora?
Els títols són importants.
I començava a deixar. I els dos que quedaven, que podia pagar, això són els que em comprava. Però no necessàriament els primers, sinó que tenia una pila de 14 quilos de llibres
sí.
I després, al cap d'una estona, era com si no passava per osmosi, no entrava, no? Es tornava, este no me'l llegiré, este no m'interessarà. I me'n quedava sempre en un parell, i això són els que em comprava.
El llibre electrònic té la virtut, per exemple, tu agarres la biografia de Winston Churchill i pesa 8 quilos.
Ja. Yeah.
Que si el llibre electrònic,
si t'adors en ell,
jo el tinc en llibre i el tinc en electrònic. Sí. Aleshores,
l'electrònic és més lleuger.
El llibre, te'l poses damunt les cames i acaba marcant-te les cames.
Era per llegir amb un faristolet, no?
Si el cau damunt, que és, no, jo què sé, aquí no li ha caigut un llibre damunt que ho diga, mentre està llegint.
I depèn d'on te caiga, també.
Un document sonor no és per a recordar res en específic, és per a veure si tu dius, ahir tenia jo aquesta edat, per la veu.
Què separa? La fonètica, per exemple. Una manera de viure molt distinta.
Ara, va, està allà. Perquè si no, si diguessin les altres...
Ni puta idea.
Sí, ni puta idea.
Perquè sempre he tingut la veu cascada.
Ah, però ahí estàs.
La veu de casallero, que diuen al meu poble.
Sí.
Això...
I no sabria dir-te-ho.
Tiraries molt enrere? Me poso un poc més a veure.
Sí, sí, jo tiraria cap als 90.
Se'n podria aquella dita tan valenciana que diu «Cria't bo i s'ha de deixar la feina d'avui per a demà».
El 90, no?
Crec que és una entrevista que el van fer en aquell programa. Jo aleshores vivia en Barcelona, era molt conegut, tres senyores i un senyor.
Ah, sí, hòstia. Sí.
Quan havies guanyat el Sant Jordi, sí. en Nom prenyeu el comissari.
Sí, 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 me'n recordo d'aquell programa, sí, sí. Sí. I el que va que no va traure en el final, el regal que vas fer, que es va regalar a les tres senyores tres braguetes de Christian Dior. I això no ho van traure.
Això no ho van traure, ja?
En aquella època ja TV3 ja tirava de purista.
No ho van traure.
Ara hi ha hagut una polèmica, no? En això de l'Scott. En això de l'Scott, que li han portat un Scott.
No t'has enterat que hi ha hagut una polèmica d'una senyora que...
Sí, m'ha arribat alguna cosa.
Que al mig d'una intervenció li han posat unes pinces i va pujar-li l'Scott.
No ho entenc perquè és una opció personal d'ella.
Exacte. Va haver una senyora que immediatament va reaccionar a això, eh? Quan va entrar en directe va dir, escolta, el que ha hagut de fer és una absoluta barbaritat. Aquesta senyora ha vingut així amb les seues mamelles posades i vol fer el que li dona la gana amb la seva pitralera o no. I aleshores, ostres, qui ha sigut? Qui ha donat aquesta ordre? No se sabrà mai. Això és una cosa que ve de dalt. Alguna de...
Sempre van fugint tots de les responsabilitats en aquest aspecte.
Però és veritat que estem cada vegada tornem a estar més puristes que mai.
Sí. Cada vegada hi ha més normes, més prohibicions... És a dir, jo crec que d'alguna manera això atenta contra l'esperit de la il·lustració, no? És a dir, vosaltres heu de recordar que l'esquerra precisament va lluitar contra les normes i prohibicions que hi havia quan venia el franquisme, i en canvi ara és una...
Són conservadors.
De posar normes i prohibicions.
Hi ha un conservadorisme d'esquerres.
Però això saps per què? Això és el fracàs de l'educació. Com han fracassat en l'educació, doncs venen normes i prohibició. Si hi hagués educació no te farien falta normes i prohibicions, veritat, perquè ho té una educació que ja ell mateix ja sap el que ha de fer i no ha de fer. Però quan hi ha un fracàs de l'educació, ve després les normes i les prohibicions.
Estem ara en una època, ho hem parlat algunes vegades, l'època de la cancel·lació. Sempre ve els americans, van posant sempre
bueno,
els noms.
I en els aeroports ja en tens així de cancel·lació.
Però la cancel·lació en el sentit del que dèiem abans, el qui diu Twitter diu el que siga. Has dit no sé què en Twitter fa 10 anys.
I això
ja t'ha retraurat
tota la vida.
I ara, quan vas dir no sé què, no sé quin moment de la teva vida, que igual a saber que està, o has fet, o ho trobo fora de context, però això ja no el permet...
El de Twitter és un perill.
Presentar no sé què, o
total.
Fer no sé què. I l'esquerra en aquest aspecte pareix que sigui, és més agressiva fins i tot que la dreta a l'hora de cancel·lar
tot el que es pot dir, el que no es pot dir. Es pot o no es pot fer. Hi ha com una sensació d'un conservadorisme bèstia d'esquerra.
Sí, però
mateix.
Jo torno a insistir que això és el fracàs de l'educació. És a dir, quan el PSOE va vindre a governar aquí en els anys 82, crec que va ser la primera vegada, van tindre majoria absoluta, jo recordo frases de Felipe González que deia que ell volia una educació com en Finlàndia.
Això encara ho diu,
Era el fracàs de l'educació.
Això encara ho diu,
Segur brutal, és a dir, el gamberrisme, l'incivisme que hi ha, és enorme. És enorme.
Tu ara ja tens igual, i més quan dius no el prodigues molt a nivell públic, però... creus que de manera conscient o inconscient en algun moment t'ha refrenat o inclús a l'hora d'escriure?
T'has autocensurat.
Perquè avui en dia en la creació també hi ha molta cancel·lació pròpia, molta gent que s'autocensura.
Jo no m'autocensuro. Jo diria que no. Entre altres coses, perquè jo tria el tema.
Clar, és que jo...
És que una cosa és que te diguin un tema i ahir sí que és possible que pogués autocensurar-te perquè no és el teu tema, però quan tu tries un tema és difícil que pogués autocensurar-te. Ara, per exemple, he acabat una novel·la que estic repassant, que publicaré en febrer, me vaig a fer un poc de publicitat.
No, per favor, parla del teu llibre.
En febrer.
Ja té nom?
Sí, diu Memòries de mi mateix, però no són les meves memòries, són les memòries d'un falsificador d'art, no? Però és 1968-2019. Bueno, hi ha un desnivell de vore el 1968, 68 la gent com era políticament i el 2019 com és políticament.
Són dos mons diferents.
I ahir no m'ha censurat en absolut. No m'ha censurat. A més, la novel·la és un espai absolut de llibertat, molt més que el periodisme, perquè en el periodisme tu estàs en una empresa...
una línia ideològica.
Tu has de donar explicacions, però la novel·la, del moment que és ficció, doncs aprofites el fet de que és ficció per abocar tot el que tu la gana.
Si no
i
vols,
més,
no el compres.
A més, l'empresa eres tu.
Clar.
I ja està, vull dir, no has de donar explicacions a ningú.
És un poc el que ha passat també amb les grans plataformes de sèries en Estats Units, que traien les mamelles, el piu i els que els donava la gana, i no hi havia una censura directa, perquè, escolta, si no vostè no compra eixe cable, no compra eixa cadena de tal, i per tant no tenim res que censurar. I això també va ser una finestra de llibertat en 10 anys, no? El que ha representat totes aquestes grans cadenes, que ara ja veurem com això, en què acaba, però un poc la novel·la, si no la vols, no la compres, i au, punt.
És evident.
Jo una vegada li preguntava a Ximo com a actor si ell havia fet en el teatre o en el cinema alguna cosa que encara no havia fet en la vida. És a dir, quan va començar molt jove a treballar. D'aquests personatges, hi ha algun que recordes o alguna característica que estiga en més d'un d'alguna cosa que t'agradaria fer i que tu no has fet en aquesta vida?
Falsificació. Jo sóc un fan dels falsificadors, dels bons falsificadors. He llegit molt sobre falsificadors i el fet, per exemple, que Emil Dorí falsificava Picasso i Picasso no sabia discernir quin era el d'ell i quin era el de Emil Dorí, això és extraordinari per una raó, no? Que és algo que intenté explicar o mostrar en la novel·la. Nosaltres ara es passen un Picasso així davant, un Modigliani, i estem mirant-lo.
Sí. Sí.
Bonic i tal. Arriba i diu, això ho he falsificat, tio. A partir d'aquest moment la teva mirada canvia absolutament.
Ja perd valor, absolutament.
Mm. És així,
i perquè perd valor, no hauria de perdre valor. Perquè tu mateix estàs admitint que és un Picasso, un Modigliani.
Estàs admirant el treball que ha fet.
Estàs admirant-lo. I després, quan jo te dic, això ho he falsificat jo, vale, i tu dius, oh, quin... però als 10 minuts te torno a dir, i tu per què t'ho creus? Perquè t'ho he dit jo que ho he falsificat, i tu ja tornes a dubtar una altra vegada.
I te'n vas una altra vegada a l'original.
El dubte és el que valora el falsificador. I si el dubte és el que valora el falsificador.
Depèn d'on poses tu la perspectiva, canvia una...
Si el dubte és el que valora el falsificador.
I per què falsifica el falsificador? És a dir, què és el que el mou?
Perquè és un pintor frustrat en molts casos. I perquè s'ha sentit menyspreat. I llavors Van Meegeren va començar a falsificar perquè se va sentir menyspreat. I alguna de la gent que l'havia menyspreat és la que va admetre com a real el que ell havia falsificat. I va ser un poc la venjança d'ell.
El seu ego, la seva tal, estava ja una altra vegada reconstituït.
Hi ha una sèrie en Prime, perquè no recordo el nom, en Amazon Prime, si t'agrada veure sèries o...
Sí.
Que va sobre el món dels estafadors, i en aquest cas també té una part...
Ah, estafadors és una altra cosa, eh?
Sí, però n'hi ha una part al final que va de falsificadors, on vale. Hi ha una que és boníssima...
Falsificador no deixa de ser un estafador, però és diferent.
Sí, però no, em referia que al final hi ha una trama que va respecte a una falsificadora, no? Que s'ha de tirar del circuit, i en part era pel que dius tu, no? La frustració de no sentir valorat el seu
treball. Però fixa't que el falsificador és, d'alguna manera, la seva personalitat és molt fotuda, perquè tu una setmana o en dues setmanes eres Picasso, a l'altre eres Monet, a l'altre... I mai eres tu, sempre ets l'altre.
No tens un
perquè
estil,
no? Falsificador, no simplement és falsificar a nivell estètic. O sigui, t'has de xopar de la personalitat de l'artista, de moltes coses. I algú falsificador deixaven la seva firma, jo et diré com. Doncs en la mà posaven la seva mà.
D'acord,
que no era molt diferent de la mà de l'altre, no? Però sempre... podia deixar
la mar,
o podia
la
deixar
la signatura, no, d'alguna manera.
Era la seva signatura d'alguna manera, de manera que quan i generalment no falsifiquen quadres de museus, sinó de col·leccionistes. Per què? Perquè un quadre de museu, si tu el falsifiques, tu ja no pots anar a vendre'l.
Clar, ja està
en un museu.
Està ahí,
hi ha una.
Però els col·leccionistes sí.
Sí, al final els imitadors es posen la pell de l'altre.
Hi ha tanta falsificació en els museus, en l'art en general, que quan el cas de Van Meegeren va haver un aristòcrata que tenia molt comprat que va dir, vaig a denunciar el primer que diga que el que jo tinc o part del que jo tinc és fals. I la gent es va callar. Per què? Hi ha marxants, museus, estats, n'hi ha tanta implicació que al final...
Nosaltres vam tenir una època en la que érem partidaris de cremar museus, n'hi havia massa de tot, vull dir, tota la gent munta museus, i en el moment en què munta museus ja li dona un estatus a allò que penja, que mostra o el que siga. I com n'hi havia massa, era, escolta, jo crec que ordenadament hi ha que començar a cremar-ne per a deixar finalment allò que val la pena, que no és tot, perquè hi ha tants museus que hi ha massa art.
Sí, però hi ha tant d'art com gustos també, no? Sí. Jo m'agrada el clàssic, no? més que l'abstracte.
Si hagués de falsificar o demanar que falsificar en un quadre, tens algun en el cap? Diries, bé, falsifica'm este que el vull.
Pintura flamenca i holandesa.
Sí?
Sí. S'ha falsificat,
sí.
Però jo trobo que és dificilíssim. De fet, la novel·la va un poc d'això, no? És que em sembla tan brutal falsificar pintures del segle XV, del XVI, del XVII, tan bèstia, perquè tenien unes tècniques que eren molt bones, i era, anaven a compraven els falsificadors, o algun falsificador, això n'hi ha pocs que ho puguin fer, compraven quadros molt roïns del segle XV. això ho xapaven, ho borraven, i damunt d'això...
Perquè mantinguera
clar,
la,
mantinguera
les capes això. De baix... De
I després hi havia una altra cosa. Hi havia una altra cosa. Els quadres que hi ha a les cases, si són fumadors, però el quadre està xopat sí. de fum. Sí. Doncs alguns falsificadors, una vegada falsificaven, deixaven el quadre en un quarto tancat amb cigarros encesos perquè s'empapara, no, es xopara de...
Perquè agarrar la vida que no tenia.
Exacte. O la cuina pot estar prop i també pot... Hi havia... Agraven polseta també, la tiraven la polseta...
Els detalls per a convertir-ho realment en...
Una cosa...
Tot això en els quadres clàssics. Si tu fas de picar això ja no tant, perquè ja és més contemporani.
Però hi ha que saber-ne, eh? O sigui, hi ha que saber-ne sí, molt. Això,
mentre et molt una cosa...
Un falsificador així és molt intel·ligent.
És molt intel·ligent.
Perquè, claro, si anem a lo bàsic, que no és això, per això m'interessa més el que has dit de, vale, a banda que has de dibuixar, has de pintar molt bé per a copiar no sé què, però una cosa és copiar i l'altra és posar-se en la pell de, que estaves sí. comentant tu. Imagina que en el procés sí. d'investigació del teu llibre veuràs vist
com
arriben. Els
bons falsificadors diuen que no fan còpies, fan originals.
Com arriben a posar-se, no?, en la no. pell de l'altre per intentar sí, estar sí. en el...
L'estudien, tics que tenen, la vida privada si la saben... biografies, formes de treballar, tot. Tot
el, és un... el tras, el no sé què. No?
Tot entra en el pack no? de, a l'hora de poder falsificar bé. No? No simplement és una qüestió estètica.
I ja, hi ha mercat del falsificat? O sigui, sabent que és falsificat, vull dir, no mercat passant
sí,
per original.
Jo t'ho diré perquè alguns hereus ho firmaven tot. Per cobrar i ja està. Per tant... potser hi havia 2.000, 3.000 falsificacions perquè els hereus també havien firmat. Perquè tu quan compres un autor important va una carta firmada per l'hereu, no? Que diu que sí, que això és de meu pare. De...
Sí, que autentifica que és teu. A nivell literari, creus que és més fàcil, més complicat? Imagina que ara algú diu vaig a fer un Ferran Torrent,
sí.
no? Vaig a intentar agarrar l'estil.
Agafar els ingredients.
Això és interessant, jo diré per què. Sabeu aquests autors que moren i al cap d'un any trauen del calaix això?
Deixa postar, no?
El Philip Kerr.
Eixe manuscrit.
El Philip Kerr,
sí.
Ho vaig llegir tot de Philip Kerr, va morir fa 2 o 3 anys i va entrar una novel·la al cap d'un any de morir-se. Jo la vaig llegir, no tenia res que veure amb Philip Kerr. Però què para, que són bestsellers que tenen molt d'èxit, aleshores diuen que carreguen algú que intenta imitar més o menys, però per a mi aquesta novel·la no tenia res que veure amb el que era Philip Kerr.
No sé si haurà passat o no, el que va triomfar, el de la dona en el bidó de gasolina, la trilogia del...
Sí, després, sí. Quan sí també... però això ja no era la falsificació, perquè això estava dit.
Sí, sí, no, però va mort, quan ha mort, crec que han tret després, sí. que tenia... No, que no estic posant en dubte, no ho sé, però pel que dius tu, no?
No, però hi havia un autor que es va dedicar a això, per ser prou dolent, però bueno... Però sí, sí, però això estava avisant, no? De, bueno, aquest autor va a imitar a l'altre.
A veure què passa. I va passar que no... no. És molt difícil,
no? A mi
no
m'ha funcionat.
I a tu, per exemple, com a escriptor, que com dius, llitges de tot, i va depèn d'èpoques, no? Igual una època com estàs hòster, ara el pega per ací, per allà. De manera conscient creus que vas afegint coses a un estil que tu has anat construint durant 30 o 40 anys?
L'estil va variant una mica si portes molts anys perquè te fas autocrític, veus el que no hauries d'haver fet de novel·la a novel·la. Jo el costum que tinc és als 6 mesos d'haver publicat novel·la, 6, 7, 4 mesos, faig una lectura de la meva novel·la justament buscant el que no m'agrada, no?
Un poc com a lector, no? Sí. De tu mateixa, vull dir.
Això és una putada, perquè en el teatre cada setmana poden anar canviant.
Sí. Cada dia.
Però al cinema i la literatura no.
No, no, saps el teatre, de fet, sí, sí.
I se queda allà.
Sí, sí, assatges fins a l'últim dia en el teatre. Diu, no, això no funciona mai, fora.
Parlaven I després hi ha una altra cosa, que tu a cap dels anys dius, o sigui, ara corregiria en un primer comissari, però mateix és penses.
Sí?
Sí, penses, hi ha molt que corregir, però penses, bueno, això és com si tu agarres una foto quan tenies 20 anys, no? Que portaves el cabell per ahir. Bueno, doncs pues mira, no em veig ja el comissari, és la meva foto de fa 20 anys. Quan jo tenia 20 anys,
clar.
I ja està.
Desvirtuaries, de fet, no? Vull dir, una cosa és corregir, alguna cosa que tu pugues dir, dic jo, no sé, però si realment entrares a corregir, quan dius tu moltes coses, potser sí. desvirtuaries l'escriptor que tu eres aleshores, no?
No, seria qüestió d'adjectius, la trama no la tocaries. Però sí frases que el temps s'ha oxidat, adjectius o a derbis acabats en Menge repeteixes en el mateix full.
Coses tècniques, més tècniques.
Coses més tècniques. Tècniques.
No el color.
A què part deixa novel·la, no? No tu recordes el dia, m'hi haig de dir-te el dia, i tot, en què vas dir, ja sóc escriptor professional, ja puc guanyar-me la vida d'això?
No sé quin és el moment. Sí que recorde...
O almenys la sensació de dir, puc guanyar-me la vida d'això?
Ciprià Siscar estava en la Conselleria de Cultura, jo vaig estar treballant 2 anys allà. I hi ha un moment que me van dir...
Això quina època era?
87,
86, 88, no ho sé. Hi ha un moment que me van dir, bueno, ara si continues pots estar, diguem-ne com... no com a funcionari, perquè no havia optat, no havia fet oposició, però sí una figura que més o menys era com un funcionari. I jo vaig dir, si me queden no escriuré. I me'n vaig anar. I això és el moment. Ostres. Que no estava professionalitzat,
que no
però que sí
vida.
Que vas decidir que en un o altre me professionalitzaria. No?
Ostres, i futbolista no vas pensar mai?
No.
Perquè com a aficionat... Jo,
jugava al Sedaví, però...
Ah, jugava... Pensava sí. Que només era la boxa. No, també vas jugar a futbol. No.
Sí, home, a mi m'agrada molt el futbol. Doncs
pues en la biografia hauríem de posar el boxejador, que té sí. Més glamour no, que
no.
Futbolista. Té més
glamour no, no.
En, això, en la inventada.
Això
dic.
Va ser una època que... El primer moro que va vindre al meu poble era Juanito el Moro, en els anys 60, i va ser una revolució de la dutxa dels adolescents, i perquè va ser... Pues un canvi significatiu en la nostra vida perquè era una persona que venia de viure la vida i es va ensenyar pues, moltes coses de la vida, no? És a dir, tot el que estava prohibit ell ho apreníem, no?
Està molt bé. Pues,
ara has dit Juanito el Moro, vaig a mostrar-te...
És en la vida a l'abisme.
Sí. Sí.
El sona d'algo?
No porto les ulleres de vista, no.
Ximo,
no,
allí, no si vaig a fer el Ximo que faig d'interlocutor.
Sí. Vaig a posar-me les ulleres,
Què posa ahí, Ximo?
Paco l'Artillero.
Paco l'Artillero és un negre amb un saxo. Jo el vas conèixer, Paco l'Artillero, en el Palau del Xulo.
És que és no sé si,
el Palau del Xulo.
No sé si serà el seu mòbil o no, saps? Podríem, no sé si l'home...
O se va posar que, aquest nom.
Jo crec que encara el tinc.
Podríem veure...
Paco l'Artillero.
És que ahir era un amic de Sueca.
És de Sueca, ell.
Sí, un amic de Sueca, Dani. I dic, vaig entrevistar a Ferran, perquè fa temps estàvem parlant de tu, i dic, alguna pregunta per ell, i em va dir, pregunta-li per Paco l'Artillero.
Sí, ser un personatge meu, que el vas conèixer en els anys 80, i em fa molta gràcia, jo tenia amics, i tinc amics homosexuals,
la primera ferramenta
que anaven al Palau del Xulo.
Però, ai, hosti, el Palau del Xulo no el conegut mai.
Estava, si no ho recordo malament, en el carrer La Mar, si no ho recordo malament. I allí me'l presentaren, en aquell, jo anava als jocs, d'homosexuals i això, perquè a mi sempre he intentat descriure a través de la meva mirada, no a través de la mirada d'un altre, del cinema o del que siga, no, jo tot el que descric habitualment ho conec, no habitualment. Un assassinat, en tinc molt pocs perquè a mi no m'agrada gens la violència i bueno, jo no he matat mai a ningú, però bueno, intento que no hi hagi morts ni assassinats en les meves novel·les perquè al revés del que pensa la gent, a mi no m'agrada la novel·la negra. A mi
ostres,
no m'agrada.
Ningú diria
a mi,
o...
El gènere que més m'agrada és l'espionatge. L'espionatge no del Jean Fleming, del James Bond, sinó l'espionatge que està lligat a la geopolítica, per exemple. No? Això és el gènere, si és que n'hi ha gèneres literaris, però bueno, anem a suposar que sí, és el gènere que més m'agrada com a lector i com a escriptor. I jo... Pràcticament no he tocat com a escriptor el gènere d'espionatge. Pràcticament, he tocat un poc.
Pulitzer, en el món de periodisme, l'altre dia estava llegint coses i ell dia, jo m'estime més un reporter que vaig a un lloc, veig el que hi ha i ho conte, no? I descriga el que veu,
el que, vist?
Que no un grandíssim escriptor que només ho conta d'oïdes, no? Però, bueno, en el fet de
això se nota.
Les grans
vivències... Les descripcions fetes així, a través del cinema, jo les note.
Les vivències que sí, tu has viscut sí. I que tu pots després...
Ja no és la teva mirada.
Distorsionar, evidentment, però ja és...
Ja no és la teva mirada.
Estàs passant per tu, clar.
No és la teva mirada. Lo important en la literatura és l'estil.
I fins a quins punts
és el més important.
T'has hagut de sacrificar, Ferran, per a investigar i poder fer els teus personatges?
Sacrificar? El treball de camp a mi no m'agrada. No, però l'hagut de fer. Per exemple, en Boulevard de Francesc no l'hagut de fer molt de treball de camp.
Vols a gaudir?
Solitat limitada. No, com dius, perquè tu vas a parar una persona, li poses la gravadora i tot el món vol ser agradable i parla més del conte. Clar, tu després has de resumir i això és una putada. Yeah. O sigui, ningú és concret, però ho fan per amabilitat, per donar-te molts detalls, molt detall. I potser resulta que en aquest cas concret d'aquesta persona, que tu no vas a descriure d'ell, sinó el que te conta, després resulta que la novel·la no és tan important. No. Perquè jo no tinc guió de novel·la mai. No he fet mai guions de novel·la. Jo escric amb una pregunta. Per què vull fer aquesta novel·la? I a partir de per què vull fer aquesta novel·la, jo escric. No? No tinc alguns personatges, ja estic, evidentment.
Però sí que l'estructures.
No.
Tampoc. Vas escrivint.
Jo escric com un periodista. Cada dia vas donant-li notícies a la novel·la. Això té un problema, que després he de repassar molt. I vas repassar quan et portes quatre, estàs fins als collons de tu i de la novel·la.
Sí, però tu vas descobrint... Però hi passa una cosa que comentàvem un dia, que tu no saps el final. És a dir, tu vas descobrint què passa a mesura
que
vas escrivint.
El final més o menys sí que el sé.
A vegades sí.
On vols arribar?
Tècnicament el final sí que el sé. El final... però en canvi en aquesta novel·la l'he canviat. Per què? Perquè...
Perquè han anat
sorgint coses que m'han fet que canviar al final. Però el sentit, diguem-ne, ètic del final és el mateix. El que canvia és...
L'acció, com si diguéssim.
L'acció. Canvia...
Però no el que volies dir.
La matèria, no? Però no canvia el que jo volia dir amb això, no? Sobre la falsificació d'art i sobre el món de la falsificació d'art i tot això, no?
Per lo que diem la frase esta que el dia que això no té més importància, però veus inspirador els antres?
Jo veig inspirador, mira, hi ha gent que diu Nova York és un lloc de novel·la i tal, mira, no, tots els llocs són llocs de novel·la.
En històries.
Totes les persones són personatges potencials. Mira, jo tinc alguna frase que l'he apuntada de gent, allò que en diguem normal, no? I te diré, te posaré un exemple. Una vegada jugant en Fernando, un home que té 92 anys, jugant al dòmino que jugava de companyero meu, perdem la partida, no? I li dic, Fernando, per què no m'has donat el 6? Diu, donar cansa. És una de les millors frases i no me l'ha donat ni Schopenhauer ni Nietzsche, no, me l'ha donat Fernando, que té 92 anys.
En la pilota sempre diuen que el que dona no guanya mai. Claro. Hi ha una frase...
Però fixa't, si té filosofia vital, aquesta frase, dir, algú que està fins als collons de donar, no? I perquè jo sempre dic, pot ser la gent no té cultura, però té vida. I la vida també fa que algú reflexioni sobre el que li ha passat i ho converteix en frases, o converteix en una filosofia també, no?
A mi això, en el podcast ho comentem moltes vegades, això, la filosofia que s'amaga darrere d'una frase que es diu de manera espontània però que porta darrere tot el que has viscut. N'hi ha una, que jo sé que a Ximo li va agradar molt, que un dia el vaig dir, que és la de plou. Uno li pregunta a l'altre, plourà? I l'altre li contesta, si s'aguanta així no, mentre no està plovent.
Clar.
Això també és
una evidència.
És una evidència, però és una manera també molt de dir, el que vindrà ja vindrà, no? Però
sí,
dir,
sí,
però
sí,
una manera de dir-ho...
si s'aguanta així, no.
Que inclou pues, tot això que estem...
No, bé, jo he escoltat... Jo soc molt escoltador. A mi m'agrada molt escoltar a la gent. Sobretot a la gent. Pensa que la gent que avui té 90 anys ha passat molt. Ha passat postguerres, ha passat franquismes, ha passat de tot, no? I després, des de fa 20 anys, està en un món absolutament incomprensible. Perquè per ells el gran descobriment va ser l'ascensor. I ara... Bueno, pues està internet, està Twitter, està
Facebook... Són molt amagat per ells.
En els bancs no s'aclareixen... és un món de bojos per a ells.
I pel que parlem dels personatges, t'he dit de Paco l'Artillero, que almenys és un personatge real que tu trasllades, però aquests personatges són barreja de molta gent que has conegut en aquesta vida.
Hi ha plantilles. Igual que hi ha molta gent i fas una plantilla. Més que un personatge concret, de vegades són plantilles de gent que has conegut.
Una barregeta de
o converses, no, que t'alimentes el que dius tu en el tren o en siga, no, que pots alimentar-te del que estàs escoltant per ell i que tu el servis per alguna cosa.
T'alimentes més de la gent que tu tens l'hàbit de parlar, de freqüentar.
Però tu has freqüentat a gent molt, per dir-ho, variopinta, és a dir, perquè en les teues novel·les...
Es freqüenta a tots. A mi,
tota classe de gent.
Tothom treballa per a mi.
Això és una molt bona manera...
Tothom treballa per a mi.
El mateix jornal, no?
A veure, si jo fera literatura... històrica del segle XV o XVI hauria d'anar a les biblioteques, però els que fem literatura realista i estrictament contemporània doncs hem de tindre oïda per a la llengua i vista per veure les coses, observar, però ja te dic, no per traslladar això
exactament
a la novel·la,
com és,
sinó bueno, quan descrius una cosa saps de què estàs parlant, no? I això és important perquè, mira, si tu traus un personatge que té un llenguatge, no sé, imagina't algú que va dient que el coms no és menys, no sé què, un personatge, no?
Sí.
Si tu, el lector, no se creu el personatge, sí, no se creu la novel·la tampoc. Lo important és quan tu entres a una novel·la i estàs imaginant-te la novel·la. Això vol dir que tu has entrat en la novel·la.
Però en això que dius,
Ferran... Veus en imatges, imatges. Clar. Que no tota la novel·la s'ha de veure en imatges. La novel·la de tall intimista, que també és important, no? Però quan algú t'està explicant una època i tu veus l'època, tu la veus?
Sí, te la imagines com...
Vale, manera, perquè està ben descrita, també.
Però també és veritat que amb la llengua cada vegada minva més la qualitat del vocabulari, cada vegada és més difícil també, suposo, m'imagino.
Per què dius que és més difícil?
No ho sé, perquè si hi ha menys vocabulari per expressar coses que potser fa 50 anys es podien fer i ara...
Vocabulari entès molt, l'important és posar-hi al personatge el vocabulari que li correspon.
Clar, no tots parlen entens? igual que en la vida. I entonces, si no
metge no parla
això...
igual que un llaurador, no? I a veure, si escrius en valencià i ho ambientes a la ciutat de València, clar, és un poquet, de vegades...
És complicat.
És un poc complicat, perquè la gent no diu... La majoria de la gent no diu fins, diu hasta, però clar, tu no vas a posar hasta, no?
Exacte. Això és el tema, no?
Les llicències també de fins a on te les pots prendre.
Apropar tot el que puguis al llenguatge a la parla de la gent, no? Apropar tot, no vol dir subvertir-la, però sí apropar-la, no?
I parlem de futbol o què?
Sí.
Home... No tens ganes de parlar de Llevant?
Espera, que tinc una pregunta...
No toca.
Que tinc una pregunta abans, perquè estàvem parlant de personatges, tots treballen per a tu, i no sé si vas llegir en algun lloc que volies conèixer, no sé si la coneixes ja, si no, Ximo, te la pot presentar, a Isabel Bonich.
No. Ostres, la conec.
Però voldries conèixer-la, vas llegir...
Jo li vaig fer una declaració d'amor.
Si me la presenten bé...
A qui t'agradaria conèixer que no coneixes? Parlem, a qui t'agradaria... N'hi haurà molts, però...
No ho sé, ara mateix.
Demana.
Nosaltres vam demanar... A mi em cau bé els polítics que se retiren.
He conegut molts i conec molts personatges que són importants, o famosos, molt, molt famosos. Sóc poc impressionable.
Sí, jo no parlava per aquest sentit d'això, de la conèixer algú, sinó no, perquè dius, jo crec que aquesta persona seria interessant de...
Jo crec que a les persones interessants que vull conèixer les conec.
Ja les tens, ella.
Ja les tens.
Sí, jo crec que sí.
Isabel, però de tota manera pots apropar-te perquè alguna cosa hauràs de dir.
Nosaltres la van convidar a vindre.
Sobretot.
M'han dit que és una persona prou amable.
Sí, sí, tot el món parla molt bé. Sí. Nosaltres, escolta...
No tindria cap problema en parlar amb ella i això.
Hi ha una altra gent del PP.
Quan jo va fer Solidaritat Limitada hi hagué alguna gent del PP que volia conèixer-me.
Veus?
I vas conèixer. Em puc llevar a sobre?
Dos segons.
Sí. Fem.
El tema és que descansa l'orella perquè, escolta, calor... Diràs que hi ha aire condicionat.
Han passat 10 minuts, però sembla...
No, s'està bé.
Ferran, tenim dues seccions en este podcast, l'única cosa que tenim així més o menys estructurada. Una és que Ximo i jo vam decidir, en Carlos, crear un partit polític, independentista.
Veiem que
podríem dir que el nacionalisme s'ha diluït i l'independentisme no se l'espera, i nosaltres anem directament a... Pensem que hi ha nínxol de mercat i volem fer un partit independentista.
Vols dir que hi ha nínxol de mercat?
Home, sí, ara
perquè parles del país.
Sí, parlem del país valencià.
Sí, som optimistes.
Jo sóc partidari de països xicotets.
Que no tinguin molta força.
No, perquè és més fàcil l'economia i això és més fàcil.
Pues el nostre estaria bé dimensionat, no? El país valencià.
Mirats és una altra cosa. Ell no viuria allò mai.
La cosa és que estem repartint ministeris. Enric Morera, per exemple, el president de les Corts, era
d'Agricultura. Això ja li tocaria anar-se'n, no li dones un altre ministeri.
És que ell se n'agarra. La gent s'agarra al que siga.
Carolina Ferrer es va agarrar com a ministra de ministres.
Maria Foster, d'Agricultura.
Maria, perquè ve de família
de taronja.
Jo de turisme.
Vols turisme?
Sí, sí, per acabar en el turisme.
Anava a dir-te Vicent Vall d'Alera de Llepador i, molt bé, ja tenim ministre de turisme.
Però per acabar amb el turisme.
Però, i com ho faries?
Desenvolupa això un poquet.
Aniries als llocs...
Posant-ho difícil. Mira, la taxa aquesta que volen això s'ha multiplicat per 10.
A 15, no n'hi ha. Mínim.
Multiplicat per 10.
A 15 euros al dia.
Després, el que vinga en xancletes, ràpidament expulsar del país.
I si porta calcetins ja...
Bueno, calcetins ja...
Que no puguen entrar.
I què faries amb tots els apartaments? Tenim... Perquè hi havia una altra polèmica...
A veure, ho faria gradualment, perquè entenc que hi ha gent que viu del diner, però gradualment, en 10 anys, sí, en 10 anys.
O sigui, gradual, això és una catarsi.
Perquè vaig a transformant-se la solidaritat.
És que nosaltres pensem que tenim els pobles més lletjos d'Europa.
10 anys podrem governar.
Per culpa també d'un desenvolupisme malentès, etcètera, etcètera. Sí. Aleshores, però no trobem mai la manera, la clau de volta que ens diga això s'acabaria així. És a dir, quantes tones de dinamita es necessiten, per exemple, per fer desaparèixer la platja de Tavernes, Xaraco, part de la de Gandia...
No, totes?
Piles... Tu tens una caseta.
Sí.
No, Piles la deixaria per la segona part.
Fem un poquet.
Però... Jo en la platja ho podeu destrossar tot per mi.
Eh? Ferran, la de Piles, no la coneixes, hauries d'anar.
No.
Platja, no, platja i Ferran Torrent... No.
Molt de francès, allí, molt, allí seria molt per ambientar, és un ambient per...
Estiu i país, tampoc. Jo estiu...
muntanya.
Des de l'1 de juny a l'1 d'octubre me n'aniria a la muntanya.
Faré,
si poguera.
No és un privilegiat.
Però si poguera.
Ah, d'acord. No,
però... Em vaig un mes només, eh? Però n'aniria en 4.
Un mes no està mal.
Aprofitem ara que diu Ferran això per a fer la reunió del Consell de Ministres. On la fem? Ara en estiu.
Sempre en un restaurant.
I molt bé.
I fresquets.
Bé, sí. Que paga el poble. I on anem? Sí.
El poble ha de pagar sempre. El poble sempre, sempre paga.
I que, sempre acaba pagant.
Un restaurant que estiguin fresques, però on anem allà a la muntanya, no? A la muntanya. Reunió.
Un restaurant.
Una setmana.
No, un restaurant que estiga bé. Si és de marisc i peix, millor per a mi.
Millor. Sí, jo també som d'ahir, no? Tu no eres
no
de Palma.
No soc de carn. Carn no.
Jo soc
jo
de
no.
peix. Jo soc de peix.
A mi tot em va bé.
El vuelo mariner.
Jo peix i marisc.
A mi tot em va bé. Si voleu peix i marisc...
I bones amanides, i bona fruita fresca, i bona...
Jo crec que podem fer, veus, ara estic imaginant-me el que estàvem parlant. Estic imaginant-me el Consell de Ministres del nostre país, eh?
Home, les taronges i tot això ho porta Maria Fuster.
Sí, que porta.
Vull dir que porta tota la fruita fresca, tot això s'encarrega ella.
I tu creus que tenim futur com a partit o
no?
Tu creus? No, absolutament no.
Però és que la política tampoc té futur. Jo crec que acabarà votant com en Suïssa, el 30 al 40%.
I en això s'ho faran. Que al cap i a la fi són els que manen.
A veure, tinc una frase en la novel·la que l'avança ja, dic, la gent encara va a presentacions de llibre i a mítings electorals.
Encara.
Jo no entenc
com
la gent va a mítings electorals.
Però qui va? Són els acòlits, no són els acòlits, són familiars. Els...
Jo no ho entenc.
N'hi ha gent per a tot. Mira, això,
jo no ho entenc.
Per a, tot.
A més, per què la mentira està estesa entre els polítics en general, parle? Per què poden mentir amb aquesta impunitat? És que això és una cosa que a mi me dol molt perquè hi ha gent que s'ho creu, jo no m'es crec, però hi ha gent que s'ho creu i em va fer això, em va fer l'altre, i no vaig a dir frases de partits polítics, però se menteix amb una naturalitat brutal.
Perquè
brutal.
Saben que és part de l'ofici
no,
per a
perquè
ells.
Saben que no tenen responsabilitat sobre la mentira.
Ni tampoc els afecta.
No tenen cap responsabilitat sobre la mentira, no tenen cap responsabilitat sobre els pressupostos, cap. És a dir, un alcalde deixa 100 milions d'euros de deute i pot anar-se'n a casa tranquil·lament. Jo no ho entenc perquè les empreses privades ho té molta responsabilitat i en les públiques no hi ha responsabilitat. La gent es queixa de la corrupció. Sí, senyor, s'ha de lliurar contra la corrupció. Però qui mos lliura dels inútils? I els diners que costen els inútils? Tu saps els diners que costen els inútils? Perquè estan sempre, perquè són bons xics o bones xiques, i estan sempre... Tu saps els diners que costen?
Això es costa molt.
No està avaluat, això.
Ferran, ara que dius lo de les frases mítiques
de destructor no està pagat.
Que aprens pel carrer, jo en tinc una de Salvador Seguí, era productor de...
El noi.
Saurega
anarquista, Salvador Seguí.
Saurega Galleta.
No, és un altre. És un altre. És
era productor en Canal 9, abans venia Galletes. És un geni. I ell sempre feia moltes hores de viatge perquè anàvem a fer la pilota per ell. Jo encara estic que ja s'ha jubilat. I la mena enxerrant i sempre tenia frases molt cèlebres. I una que a mi se m'ha quedat sempre era: el problema de la política és que la majoria dels que estan en ella és la millor faena que trobaran mai. Per lo que dius dels inútils.
També.
És a dir, molta gent que fora d'ahir no té capacitat d'anar a...
De qualsevol manera, hem d'anar en compte amb la tentació de generalitzar.
Sí, per descomptat.
Deu haver gent.
No hem de generalitzar, però en general, i ara jo vaig a generar una mica, hi ha poca responsabilitat, sobretot, en la veritat, i en la mentira. No hi ha responsabilitat en la mentira.
Però això és històric.
En la veritat.
Però això és històric.
Bueno, no, que sigui històric no, no ho justifica.
No, no ho justifica. Però dic, no és un moviment dels darrers anys. La política ha sigut sempre així.
Vale, però tu suposa que estaràs fart, igual que jo he sentit la nova política, no?
Ah, no, no, sí, sí.
La nova
política
hauria d'incloure el no mentir. Per exemple, jo estic en contra de que els polítics tinguin que dir quin patrimoni tenen abans de posar-se en un càrrec. Jo crec que és suficient.
La transparència.
Molt bé, que vagin al notari i que diguin jo tinc això. I quan acaben, que vagin al notari i que diga és un patrimoni normal. Molt bé. A qui li importa, perquè un pot ser d'esquerres i pot haver-se comprat tres naus jo perquè ha treballat, ha tingut sort, ha sigut empresari i pot ser d'esquerres. Per què ha de donar aquesta intimitat fer-la pública?
En cas estem en la criminalització de la dreta.
El mateix temps que van anar al notari a dir jo tinc això de patrimoni, hauríem de dir el meu partit hem dit que anem a fer això i això. A veure, si tot no s'acomplís no passa res, jo entenc que tot no pot ser. Ara, si la mentira és tan bèstia, si han fet una destrossa absoluta en el pressupostari, ha de tindre una responsabilitat, per favor, que és diners de tots. O sigui, la privada, que no són els diners nostres, ahí hi ha responsabilitat. I en la pública no n'hi ha, això no ho entenc.
Quatre generacions després ha de pagar.
Ara que parlem de estem parlant de política, quan va vindre Enric Morera, que abans l'ha nomenat el president de les Corts, va dir una cosa que no em va sorprendre el que va dir, sinó que ho diguera. Això també parla de la conversa del Potters. Ell va dir que en el seu partit cada vegada hi havia més fill de putisme.
Que perquè s'està convertint en un gran partit.
No et ve a sorprendre que n'hagués de putisme en un partit, sí que ho diga em va sorprendre. I també va dir que si no ens espavilàvem, o en aquest cas, si no s'espavilaven ells, ell ja preveia el que va passar en Castellà i Lleó, ja preveia, perquè suposa que tenen informació, i diu, així, si no ens espavilem, també es passarà el mateix. Com
mira,
ho veus tu?
Vaig a donar-vos un consell. Jo avançaria les eleccions a setembre.
És que jo crec que...
Creus
ara
que avançant... És...
Ja sé que acaben de fer una remodelació de govern ara.
Però estaran pensant...
Però quan més passa el temps, pitjor. Més desastre per a l'esquerra en aquest país serà. Perquè la guerra d'Ucraïna això va augmentar encara més la crisi, la inflació, tot. I a més hi ha un desgast. Quan més aviat convoquen, per a mi millor, jo convocaria a setembre...
I que no siguin nacionals i autonòmiques de molts
llocs. A més, tindria un avantatge que pillés el PP absolutament d'escola. El PP de sí, i a més el Mazón, que no és massa conegut. Ara nosaltres estem fent el més conegut.
Transparent, l'home. No li veiem la cara en aquest programa. No sabem
qui és. Així potser no passarà com en Andalusia, en el sentit que Vox ha pujat, però molt poquet. Així pot ser
que... S'han quedat en disgust,
eh? Però tu, si, de cara a setembre, series optimista en el fet que l'esquerra poguera tornar a governar?
Tindria més possibilitats.
Al maig que ve, poques.
Pues, ja ho sabeu.
Al maig que ve, sí... la crisi, la inflació, bueno, tot va
que,
com va,
que anirà,
serà,
com
molt,
anirà.
Serà molt difícil, perquè a més ja no hi ha vot ideològic. El vot ideològic és una franja molt xicoteta. O sigui, la gent vota el que creu que pot ser bona per als seus interessos, no? El que pot ser bo per als seus interessos.
Que li ho arreglen.
Benny Hill.
Benny Hill.
És que en la miramos entenem.
Benny Hill seria prohibit ara, absolutament.
Hòstia, sí. Mirant sempre el cul de les dones que passaran.
No, i a més, passa una cosa. Els que miraven Benny Hill era la gent, la classe treballadora britànica. Bueno, doncs l'esquerra aniria contra la classe treballadora britànica perquè sí. Prohibiria Benny Hill.
Ja, n'hi havia...
Ens està passant.
Hi ha un article, el mite de la caverna, un article que parla sobre això, de com l'esquerra és tan agressiva respecte a seus en el tema de que parlem de la cancel·lació. Li preguntaven al de Aterra com pugues, la pel·la Aterriza com puedas en castellà, que van veure tots, perquè fa poc va fer...
Tampoc podria fer...
És bona pel·lícula.
Va fer 40 o 50 anys.
És bona pel·lícula.
És una gran comèdia.
Clar, és una de les grans comèdies. I li van preguntar, podria fer vostè la pel·lícula avui en dia? Va dir, sí, clar. Però sense els acudits.
Clar.
Gent en un avió que va d'un lloc a un altre la podria fer.
Sí, però sense els acudits.
Jo crec que el 70% de pel·lícules de literatura estaria prohibida.
Estaria prohibida ara.
Ara no se faria.
Fahrenheit 451.
Ara no se faria. I de tota manera, després tens autors com Houellebecq que no es deixen portar per la correcció política. I a mi em sembla molt bé.
Sí, sí, sí.
Per l'altre costat, jo que sóc, Ximo ho sap, jo sóc prou seguidor de monologuistes, Gervais, Russell en Anglaterra, bueno, Chapel, són
tot, jo tot, només d'Eugeni Alemany. Tot,
jo només d'Eugeni Alemany no el tinc tan controlat, però també, però vull dir, estos són allò el més llunyà que hi pugui haver de la correcció política, de fet, ha creat molta controvèrsia quan estrenen...
Correcció
Netflix.
Política, vols dir?
Sí, sí.
És que hi hagi corrupció política.
Ah,
que, corrupció
està,
política.
És que estava pensat en el nostre partit, que per a que ens vagi bé hem de mentir, perquè ja he vist que estic agarrant el teu discurs, però al contrari, per a poder
minvar, si no...
Pues és el més allunyat a la correcció política i està en grans plataformes. Un poc també com a finestra de dir, obrint aquests espais,
però això també
no?
Esteu dient, te deixen l'espai una miqueta que respires, no? Per a que no digui, veus com sí que existeix? Ara, en el moment, a Gervé també li van entallar els collons una vegada quan va pujar als Oscars, eh?
Metafòricament, vols dir?
No ho sé si fins i tot físicament alguna cosa li passaria, però l'home va estar allà dalt i després...
Sí, però Ricky Gervé, per exemple, per a qui no el conega, és
està fent una sèrie,
actor,
és
còmic...
És un còmic i és més
la sèrie
directe.
Office, la famosa és americana, però,
sí.
Va ser la... però bé, s'ha presentat els Globus d'Or durant molts anys i jo recordo que jo m'he molestat en veure algunes entrades perquè són brutals, quan ja portava 7 o 8 anys, diu, bé, estic així a Travolta, no entenc per què la NBC continua
contractant-me,
perquè tot era pegat, però clar, sí que s'entén perquè és l'única manera de que allò fora divertit.
Fa falta.
Clar, perquè fora divertit, és l'única manera d'aguantar això.
Esta gent fa falta.
Com fas tu una presentació si no
s'aguanta? Perquè és una manera de justificar que hi ha una llibertat.
Jo tenia uns amics bascos que quan en l'època del PP anàvem buscant darrere, anaven tot el dia darrere de Xavi Castillo. I jo us deia, l'enteneu tot? El que diu, tot no ho entenem, perquè acabem de vindre del País Basc. Diu, i per què teniu eixa dèria? Diu, perquè és higiènic. És a dir, després de tot el que estem veient, algú que ensenya el cul i diga ja m'he cagat en la mare que posa parit, fills de puta, a qui siga, arriba un moment en què eixa finestra és higiènica, se converteix en un producte higiènic, no? Cadascú en el seu tipus d'humor, etc, etc. Alguns es pot agradar més o menys, però és veritat que sense eixes finestres això esclata.
En el cas, per exemple, que diem de Gervé, a banda de que crec que fa falta, si posem una cadena com la NBC, crec que és la que fa, aquesta cadena al final tindrà mil pressions, però diu, hòstia, quan ho presenta este tio, si tenim una audiència de 5 de normal, perquè és Globus d'Or, sí,
gent 10.
Guapa, però vines un rato, quan està este tio en tenim 10 o 15.
A vos si diu algun animalada.
I té repercussió a tot el món, no una, no en diu 50.000. Sí, sí, al final diu...
No s'ha parlat d'una altra manera, l'home, eh?
Són coartades, també.
Bé, la música de Benny Hill, home, per la xina un poquet altra volta, era per a una secció especial que tenim, que a veure com es diu, avui canviarem el nom una vegada més. No saps on t'has de trobar. Imagina't, Ferran, que hi ha un cataclisme, no? No cal que sigui climàtic, el que siga. Passa alguna cosa, tot es va de dalt baix, al revés.
Però físic, dius.
Sí, el que siga, en la societat en la que vivim i... De cop i volta ja no pots dedicar-te a escriure i has de buscar-te la vida. Si sempre portem els malabars, per si sabem fer-ne alguns, et donem alguns exemples. Vicent Baidal, cronista de València i historiador, va dir que és un gran llepador, per tant lleparia, sense to sexual. Maria Fuster, la presentadora de televisió, va dir que ja posaries pastilleros en Benidorm
a la
gent major. I que us busca la vida. En el teu cas, tu què creus que podries fer?
És que no m'agrada treballar, o sigui...
Busca't algo que no treballes
no,
molt.
No m'agrada treballar.
Jubilat?
Sí. Jo seria controlador.
Molt bé. De
les bones costums?
Del món.
No controlar els que treballen.
Molt bé.
Però, per exemple, controlaries també la gent que entra a les pardenyes?
A veure, jo el que faria és imaginar treballs per a ells.
Ah, això està bé.
Ostres, i a la gent això la deixaria tranquil·la de poster
no
allà.
No han de calfar-se el cap per dir, bueno, pues ara faré això o faré l'altre, ja l'ho diria jo.
Hòstia, treballar al port.
Sí.
És una gran feina. Que
no tinc horaris, jo.
Molt bé. Jo també
inclús ho porto un poc a...
A l'hora d'escriure tampoc?
A molt estrem, no? Sí, però és pel matí, però no una hora. Si tu me digueres, tu has de posar-te a escriure les 8 del matí cada dia, jo no ho faria això. Però potser si lliurement me posi.
Yeah. Tens la rutina del matí, potser, però no
sí,
dir de 8
sí,
a 2.
Perquè pel matí és quan tu estàs fresc. O sigui, tu, quan t'arribes de vesprada ja vas carregat de tot el dia i el teu cervell no és el mateix ja.
I per la vesprada què fas?
Si és que en tens de cervell, clar.
No, jo en el meu cas no, jo el teixim tot.
Per això no parle. No.
Per rasprar què faig? Generalment, si no, dinar la gent, fas tertúlia, arriba a casa ja a les 5, me mire una pel·lícula, una sèrie, un documental, sopa a les 6 i mitja passat, si no ha dinat molt.
T'ensenyaré el documental que he fet sobre Maradona.
Estàs
collons de Maradona.
I després ja la lectura.
Fas horari nòrdic, jo també, tinc un bebé, 6 i mitja, 7, hora de sopar, meravellós.
Sí.
Te vas a dormir.
A les 9 jo estic al llit.
Jo, si és un dia normal, dine 12 i mitja, 1, sopa a les 6, 6 i mitja, 7.
Lliges al llit o tens un espai per a llegir?
Al llit.
Molt bé.
Al llit.
Per això va bé el Kindle.
De vegades sí, també fora del llit i això, però generalment m'agrada llegir el llit.
Ja que estem a banda del... Estàs llegint molts a dir llihadistes, però alguna recomanació per a qui ens escolta ara que el vinga al cap? A banda d'alguna novel·la teva.
Saps, jo, Limonov, és una... No és novel·la, és la biografia d'un rus feta per Emmanuel Kagé. Kagé, dit, eh? Mai que res. I és dels llibres que més m'ha impressionat. Però saps què passa? N'hi ha tants... Una pena que no hagi portat el llibre electrònic, perquè deia, mira, així te'n vaig a dir. He llegit Ona, d'un autor francès que explica l'amor platònic entre aquell autor que mai va donar una entrevista, que és el vigilant en el camp de Segol.
Sí.
L'amor platònic entre...
Estàs per estar en el podcast, bé.
Vale, arribes a una edat o te'n recordes de l'autor, sí, del llibre, del títol o d'autor, però tot no.
Tot no pot ser.
Entre ell i l'última parella de Charles Chaplin, que és ella Ona, i això és un llibre que me va entusiasmar.
Hi ha uno també d'uno que era que crec que vas llegir que el va agradar molt, des de l'any 40, la nit que queda darrere.
La noche quedó atrás, de Jean Baltin. Sí. I això és una... Esta és una novel·la autobiogràfica. És brutal, també. És molt bona.
També hi ha un mercant, espia, no?
Sí. No, és un que als anys 20 és comunista, però acaba explicant, i explica molt bé, el que és el comunisme, com acaba sent una secta, com acaba sent perseguit pels comunistes, pel nazisme, se'n va als Estats Units, fa la novel·la, és un best-seller en Estats Units, però passa desapercebuda a Europa. La novel·la.
Podríem acabar el podcast, però estaria molt bé que ens recordaren del nom de l'autor.
De l'autor de...
Però tenien
vaig
a
buscar-lo.
Tenien
a buscar-lo,
pot ser?
És que busca-ho.
Jo crec
vaig a buscar-lo.
Té cada quilo, segur, aquest nom.
No.
Sí. Jo crec que sí.
És que ara no... Sí,
a veure, compten a cada quilo. Sí, el nom és John, Jota...
Bé, és en Salinger.
Salinger.
Jerome David Salinger.
Veus?
No va donar mai una entrevista, que això és un error, perquè després crees molta curiositat per la teua vida.
Massa.
Tu vas donar entrevista, vas explicant a poc a poc, i després ja no queda res per explicar i ja ningú te molesta. Però si no dones cap entrevista, la gent té molta curiositat.
Estan tots els dies a la porta, no?
Volen saber, i hi ha gent que fa biografies teues, sense el teu permís, i evidentment és pitjor.
En tens alguna que te persegueix i que volen fer la teva biografia?
No.
Però algú deu haver pensat.
No ho sé.
Perquè tu eres el gran contador de la ciutat de València des de 50 anys.
Jo no la faré.
Tu no la faràs, l'autobiografia.
La podem fer així. Al principi has començat en la de veritat.
Sí. Pues
la pots fer ara, si vols acabem així. En 30 segons, la biografia inventada de Ferran Torrent.
Pues, era un tio que la calor, odiava la calor i les palmeres.
I està, i així està ple de palmeres i de calor.
I de calor.
A fer la mà.
Bé. Fixa, les palmeres fan ombra.
Els oasis, sí.
No.
Una darrere de l'altra, no.
No fan ombra.
Estan seques.
Suplen contaminació, tampoc. Seques. Doncs les palmeres a la platja, no en el centre de la ciutat, que la gent, hi ha gent que no té ni per pagar-se un dia fora d'aquesta calor, no?
Jo volia que Ferran vinguera on gravem nosaltres el podcast, perquè jo sempre ho dic, és un solàrium. És genis que van fer allò, un solàrium.
No hi ha ni un arbre.
No. Està al costat de la mar, sí, però
no hi ha ni un arbre.
Palmeretes i jardins en bona cosa de brossa.
Però bueno, el que va a la platja vol sol.
Sí, clar.
Però a la platja, bé, darrere no. Bé, Ximo.
Jo crec que hem acabat ja amb una cosa estructurada.
Ferran, no vols...
Escolta, si vols afegir alguna cosa més, té davant del port.
Com a ministre del nostre partit, algun missatge?
Un saludo a l'afició.
Molt bé, gràcies, amics.
Visca el Llevant.
Gràcies, Ferran Torrent.